Doncs com dèiem, 10 i 20 minuts, saludem el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sitges, David Martínez, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
David Martínez, que aquest matí ha fet una piulada de suport als, o d'ànims als estudiants sitgetans i a tots els que s'han d'enfrontar avui al, aquest tràngol de la selectivitat, un tràngol encara afegit pel drama de la pandèmia.
Doncs sí, la veritat, perquè té molt de mèrit el fet d'haver estat 3 mesos confinats pràcticament i haver doncs, des de casa estudiat, haver seguit el curs i doncs, bueno, és un repte per tots ells i jo espero i desitjo que els hi vagi molt bé.
Uh-huh. Aquesta generació, com també ha dit avui Carme Gasulla en una altra piulada, la generació del 2002. Que és, sí, que, li toca, que és la que li toca doncs, aquesta, sí, aquesta selectivitat. Però no tenim aquí a David Martínez per parlar de la selectivitat, sinó precisament de l'altre extrem de la, del sistema educatiu, que són, sí, les llars d'infants. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament ha decidit finalment reobrir les dues llars d'infants municipals, el Cercolet i la Moixiganga, al mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar 2020-2021. En l'últim ple municipal, ple telemàtic, sí, el regidor anunciava que al mes de juliol, en principi, doncs a petició de les poques famílies que ho havien demanat, sí que obririen aquestes, aquestes instal·lacions. Una cosa ha passat entremig, perquè això no passi. Li demanem al regidor que, doncs, per explicar-ho tot i per ser el màxim de didàctics possible, ens expliqui què ha passat en les llars municipals al llarg de tota la pandèmia. És a dir, en quina situació estaven al març, què ha passat, què ha hagut de fer l'Ajuntament, què ha fet l'empresa, què han fet les educadores i com hem arribat en aquesta situació. A veure.
Val. Bueno, contestant primer a la pregunta que has fet prèvia, diguem-ne, una cosa sí que és certa, que jo, doncs, la voluntat de la regidoria i meva era obrir les llars per les 10 famílies doncs, que estaven interessades en portar els seus fills i filles a les llars, de les 176 famílies que tenen les dues llars. Una cosa és la voluntat i l'altra és la realitat. D'aquí també aprofito per disculpar-me en tot cas com a regidor d'Educació per, bueno, per haver fet aquell comentari, no? Uh-huh. O expressar la meva voluntat en sessió plenària.
Per haver doncs, generat una expectativa.
Una expectativa, uh-huh. ja anirem bueno, se n'ha d'aprendre, no? I anem aprenent al llarg dels mesos que portem a l'Ajuntament, però sí que és veritat que la voluntat hi era, però finalment ara ja us explicaré també per què no s'ha fet, no? Bé, com sabeu, el dia 13 de març que ja es van, diguem-ne, tancar els centres educatius, no es van anar, el 14 es va, el decret d'estat d'alarma es va dictar, em sembla que va ser el dia 14.
El dia 14, sí.
Val, llavors, doncs, bueno, un cop ens va agafar tots per sorpresa, diguem-ne, una situació nova. En aquell moment vam posar-nos en contacte amb les llars quan vam parlar també, diguem-ne, dins del que és el govern i amb gerència per saber a veure què és el que faríem amb les empreses que teníem, diguem-ne, o que té l'Ajuntament, concessions, no? En aquest cas, nosaltres teníem molt clar que el que volíem és que les educadores seguissin cobrant el sou íntegre i estava clar també que cap de les famílies havia de pagar la quota. Llavors, nosaltres el que vam fer és fer-nos càrrec, diguem-ne, doncs d'aquests imports, no? Bueno, jo és una de les coses que també vaig proposar i que creiem que s'havia de fer. Va, llavors,
una pregunta, sí. De què es va fer càrrec l'Ajuntament? De pagar el sou a les educadores o d'assumir la quota de les famílies?
De les dues coses. De les dues coses. Va, llavors, el fet de no, com deia, de no prestar el servei habitual, doncs es va ordenar no girar les quotes a les famílies i llavors es va disposar de la continuïtat de tots els contractes de serveis, no? En aquest cas, doncs, de les llars d'infants.
Em permeteu aquí un moment, sí. només per aclarir-ho. L'Ajuntament va passar a pagar les nòmines i va passar a pagar l'empresa les quotes de les famílies?
Sí, l'Ajuntament el que va fer és assumir el cost
del servei.
Del servei
sencer.
Sí.
I llavors l'empresa no tenia cap ingrés. L'Ajuntament li abonava els...
Llavors l'Ajuntament ara,
sí,
que ja, ara justament ahir, va abonar entre ahir i avui els imports de la indemnització des de el 14 de, o de, des del 13 de març fins al 20 de juny. Que són les dues o sigui, que és la indemnització tant de la llar d'infants del Cerculet com la llar d'infants de la Moixiganga.
Això a l'empresa.
Això a l'empresa. Val? Sí que és veritat, doncs, bueno, i reconeixem que potser hem anat tard, però també pensem que hem anat tard perquè des d'un primer moment el que es va fer des de l'Ajuntament va ser fer una suspensió parcial del contracte, en la qual, en aquesta suspensió parcial del contracte, doncs les treballadores des de casa seva doncs, anaven fent tasques de tasques o feina, no? Inclús es va fer una plataforma on també les famílies doncs, podien accedir-hi per tal de que els seus fills i filles, no? Poguessin fer algun tipus de no deures, sinó d'exercicis, de, bueno, que poguessin treballar amb els nens des de casa fent activitats.
Tenint en compte que són nens de preescolar, és a dir, són nens molt, molt petits.
Sí. Val, durant tot aquest temps és veritat que el que és l'empresa Educare ha anat aportant tota la documentació que se li ha anat requerint. Han estat super, diguem-ne, molt... han anat al dia i per tant nosaltres doncs, no podem fer res més que això, reconèixer-los. Què passa? Que hi ha un moment en el qual doncs, des de intervenció, fiscalització i contractació doncs, ens diu que el contracte o la suspensió parcial del contracte ha de ser una suspensió total perquè la finalitat del contracte no s'està prestant, que és la d'estar amb els nens, diguem-ne. No? Per tant, aquí torna a canviar una mica tot, i de la suspensió parcial passem a la suspensió total, perquè en el cas de que es mantingués la suspensió parcial s'entén que des de fiscalització doncs, bueno, que les educadores estan treballant, s'està prestant un servei, per tant doncs, evidentment una part d'aquest servei que s'hauria de saber quina part, no? Quin percentatge de servei doncs, s'hauria de girar a les famílies. Evidentment això des de l'Ajuntament no ho volíem de cap de les maneres, llavors vam dir doncs, bueno, es va optar per la suspensió total del contracte. Val? Llavors a la situació doncs ara hem estat treballant per veure si aquesta suspensió total doncs, i la indemnització es podia tramitar el més aviat possible. No ha estat així, s'ha tramitat una mica més tard de lo que nosaltres haguéssim volgut i desitjat, igual que l'empresa, però finalment doncs, bueno, com el comentava, una part ja que és la part d'indemnització més gran, diguem-ne, doncs ja s'ha tramitat i s'ha pagat entre ahir i avui, doncs, s'han pagat més de 200.000 euros.
D'acord, és a dir, aquests 200.000 euros és la indemnització perquè l'Ajuntament ha fet que doncs el contracte estigués suspès durant un període de temps.
Sí, sí, o sigui, l'import que s'ha abonat, diguem-ne, que s'ha pagat des d'ahir, bueno, ahir o avui, diguem-ne, perquè ha estat entre els dos dies, és pel que fa als dies o al període del 13 de març fins al 20 de juny, que és quan s'acaba el decret d'estat de
l'alarma. Però què compensen aquests diners? Què indemnitzen aquests diners?
Aquests diners indemnitzen el que és la part de l'empresa, diguem-ne, i la part de les quotes.
D'acord. Els diners que l'empresa ha deixat de cobrar pel fet d'haver estat doncs en una situació, de tancament, sí. Doncs vingut donat per l'estat d'alarma. Però l'empresa que ha cobrat aquests diners no ha hagut d'abonar les nòmines corresponents d'aquest període.
Les abonarà ara.
Amb aquests diners?
Amb aquests diners.
D'acord, és a dir, l'Ajuntament no ha pagat en paral·lel a les educadores, no, sinó que dona aquests diners a l'empresa
perquè l'empresa faci el corresponent pagament de les nòmines.
Perquè l'empresa ha fet algun ERTO, ha fet alguna...
No, al final, per això et deia que quan va a l'inici de tot, de les negociacions, de quan vam estar parlant, es va parlar doncs, de que nosaltres enteníem que com a Ajuntament havíem de fer front al pagament de les nòmines íntegres de les treballadores.
D'acord. Una cosa és fer front i una altra cosa pagar-les. Les treballadores no han cobrat les nòmines durant tot aquest període
fins que
l'empresa ja teòricament disposa d'aquesta liquiditat que li ha proporcionat l'Ajuntament.
Llavors podrà fer front...
Podrà fer aquest abonament.
Aquest abonament.
De les nòmines.
Sí. I ara, paral·lelament, s'està treballant, que ara ve la segona part, que és la part del juliol. Que també aquesta és interessant que se sàpiga, perquè la part del... Ara també vam tenir una reunió.
Em puc aturar aquí un moment,
sí.
David? Per què fins al 20 de juny?
Perquè és quan a partir del 21, bueno, perquè s'aixeca el decret d'estat d'alarma.
Val, d'acord, entès.
Val, llavors, vam tenir una reunió, també, després, i llavors una altra reunió amb l'empresa, amb el gerent, amb l'Ajuntament, en la qual aquesta reunió es va decidir, també, doncs, que se seguís fent front a aquest pagament, a aquesta indemnització, des del 21 de juny fins al 31 d'agost. Val? Aquest és el motiu pel qual no obrirem les llars per aquestes 10 famílies.
Perquè es manté perquè, la situació de suspensió total.
Sí, perquè si nosaltres aixequem la suspensió per aquestes 10 famílies, l'ingrés de l'empresa serà de 10 quotes del total de les famílies que porten els seus fills. I llavors, en aquest cas, l'Ajuntament no està obligat a compensar la diferència que hi ha. Per tant, a l'empresa el que se li garanteix és que durant aquest temps l'Ajuntament farà front a aquesta indemnització i es podrà pagar el sou íntegre també, doncs com ara, de les treballadores de les llars.
D'acord, és a dir, no es reobre a partir de l'1 de juliol tal i com inicialment s'havia anunciat, perquè si es fes d'aquesta manera l'Ajuntament no podria indemnitzar la totalitat del sou a l'empresa i per tant l'empresa s'hauria de sostenir durant aquests mesos o durant aquest mes i escaig exclusivament amb les quotes de les famílies que portarien els nens a l'escola, que en aquest cas serien 10, que són les que havien anunciat la seva disponibilitat o la seva voluntat de poder-les abonar.
Això mateix. Això mateix. I entenem també, doncs, que l'empresa, doncs, ha fet un esforç molt gran i en som conscients i, bueno, com t'he dit abans, jo, doncs, bueno, agraeixo aquest esforç i també entenc, doncs, el neguit que han passat, i a més estem parlant que porten molts anys, diguem-ne, pràcticament des del 2011, doncs 10 anys quasi, patint una situació complexa, i també, doncs, una de les raons per les quals nosaltres tenim Educare com a prioritat és, doncs, que des de que vaig agafar el que és la regidoria d'educació i el govern, doncs, va estar totalment d'acord, és el fet de començar a pagar, doncs, les sentències que porten arrastrant durant molts i molts anys, no? De fet, el ple, si no em vull equivocar, però em sembla que el ple del 24, estem acabant de lligar, hi ha una modificació de crèdit perquè ja hi ha dues sentències fermes en les quals nosaltres ja el que farem serà posar-nos-hi i fer el pagament.
Ara arribarem a la situació de les sentències i com queda tota la qüestió aquesta, perquè en el fons també té una certa relació amb tot plegat. Digui, regidor.
Sí, una cosa, abans el que sí que també vam parlar amb l'empresa és que en el cas que el que es vol és obrir les llars, sí que per fer el comiat. Això ens agradaria. Ens agradaria poder obrir les llars per fer el comiat dels nens de P2, que l'any vinent ja van a P3. Uh-huh. En tot cas, també si els de P1 poguessin anar, doncs, també, i a més també per fer les entrevistes amb les famílies que l'any vinent, doncs, portaran els seus fills per primera vegada a les llars d'infants.
D'acord.
Sí, encara que parlant amb l'empresa, aviam si...
Encara que la situació sigui de suspensió.
Sí. Uh-huh. Sí.
Seria una cosa puntual en aquest cas. D'acord. A veure, la norma doncs, que va venir des del Departament d'Educació de la Generalitat era que sempre que els dos progenitors estessin treballant presencialment i per tant poguessin certificar que no podien fer-se càrrec de la criatura, tenien dret de portar-la a una llar d'infants.
Sí.
S'entén que aquest és el cas d'aquestes 10 famílies que en el seu dia varen sol·licitar en aquesta enquesta feta, com hem dit, a 178 famílies,
170,
doncs 178 o 177, les 10 es troben en una situació que tenen necessitat de poder, doncs, deixar la criatura, perquè ja sabem que una llar d'infants no és un pàrquing, però que hi ha unes necessitats vitals de les famílies que a vegades, doncs, obliguen això. La solució a la que s'ha trobat fa que aquest dret al que podien acollir-se aquestes 10 famílies no se'ls hi pugui garantir.
Sí, aviam, ja cert és que va sortir aquest decret, cert és també que diferents municipis de la comarca i fora de la comarca, doncs, han establert o han fet bueno, coses diferents en funció de les necessitats. Sé que hi ha municipis, doncs, que no han obert, que han obert més tard, o inclús, doncs, bueno, finalment el municipi té la potestat de poder, tot i que hi ha el decret aquest. Per això jo, com a regidor, doncs, volia poder oferir aquest servei, però també hem d'entendre que si oferim aquest servei, doncs, bueno, l'empresa pateix. A més, també hem de tenir clar que el servei era de 9 a 1. Entenem, de 9 a 1, en funció dels nens, entrada esglaonada o no, i després, doncs, també sortir esglaonada o no, i sense menjador. Per tant, també, bueno, aviam, és una mica complicat, no? I al final era deixar els crios, doncs, 3, màxim 4 hores, com a molt. Però la voluntat nostra, de la regidoria, era aquesta. El que passa que finalment, doncs, bueno, hi ha motius pels quals, doncs, no ha pogut ser. També s'ha de dir que el decret anava adreçat als nens de P1 i P2, eh? Vull dir, mm-hmm. Que són
sí, P0. Els de P0 ja va quedar clar que quedaven fora del sac. La qüestió és que s'ha ofert algun tipus d'alternativa en aquestes famílies que sí que van mostrar la seva necessitat per poder-se acollir a una possible reobertura?
No. Et soc sincer. Mm-hmm. No, perquè sí que vam valorar el fet de poder, clar, incorporar-los o oferir un casal, però, bueno, clar, també és veritat que són petits. Llavors, doncs, és força complicat. Mm-hmm. Si em dius, no, és que són de P4, P3, P4, bueno, doncs igual s'hagués pogut trobar alguna fórmula, però, clar, P1, P2, és complicat. Mm-hmm.
Per tant, doncs, la situació és aquesta. De les 100, gairebé 80 famílies, 10 van, doncs, triar que preferien acollir-se en aquesta opció, però les circumstàncies econòmiques, allò de vestir un sant per desvestir-ne un altre, va obligar a prendre aquesta determinació, i aquestes 10 famílies, doncs, en el fons, allò com diu la dita popular, s'hauran hagut de buscar la vida perquè aquesta solució no era viable, no era factible.
Tot i sabent-nos greu, eh? Ho reitero.
Aleshores, això estarà així fins a l'1 de setembre.
Sí, fins al setembre. I en principi l'1 de setembre, doncs, ja s'aixeca el contracte i es reprèn l'activitat normal com fins abans de l'estat d'alarma.
Anava a dir, es reprendrà l'activitat normal o amb quina normalitat es reprendrà aquesta activitat? Bueno, és a dir, què podem saber a hores d'ara de com es reprendrà a les llars d'infants, concretament, Cercolet i Moixiganga, aquesta activitat?
En principi, per el que va dir el conseller a la reunió que vam tenir amb ell, la intenció és obrir amb el número de nens normal, diguem-ne, no? Llavors el que es vol fer és establir, evidentment, doncs, grups estables amb el seu educador o educadora, en aquest cas, no? Educadora, perquè si en el cas que hi hagi qualsevol cas de Covid, doncs, bueno, que estigui tot molt, molt controlat i que es facin actuacions quirúrgiques, diguem-ne. Actuacions quirúrgiques vol dir que aquell grup, doncs, queda confinat i
però
ja
no
està.
Però no s'afecta el centre sencer.
Però no s'afecta el centre sencer. Llavors, inclús es parlava del fet de si era el mateix educador o educadora, inclús, bueno, professor, professora, tutor, que estigués sempre amb el mateix grup, doncs igual no calia ni mascareta. Llavors, si eren educadors o professors que anessin canviant de grup perquè fan diferents activitats o diferents o pot ser professor de música que té diferents alumnes, diferents classes, doncs aquest sí que amb mascareta. És una mica complicat tot, clar. Van canviant d'un dia per l'altre, van canviant els criteris i llavors, bueno, ens anem adaptant. Pensa que fa 4 dies estàvem parlant de bueno, el que és ESO, els instituts, no? Eren secundària, eren 15 nens per aula, els de primària eren 13, després va canviar fins a quart sense mascareta, 22, sí. Vull dir que, bueno, anem una mica adaptant-nos i...
Sí, la normativa va canviant contínuament i aleshores, sí, doncs, això obliga també a fer canvis en la planificació prevista.
Sí, jo també aquí vull agrair i vull donar el meu màxim suport a la comunitat educativa, perquè els pobres van també una mica diguem-ne, diria, una mica estressats en el sentit de que cada vegada doncs, bueno, s'han d'anar adaptant a totes les mesures que van sorgint, no?
Uh-huh. Ara hi entrarem, però per acabar amb la qüestió de les, sí, de les llars d'infants, per una banda, demanar distanciament social a educadores de P1 i P2 és demanar una quimera.
Totalment d'acord. I amb les de P3 i P4 també, doncs, també. Per tant, mm-hmm, sí, és molt complicat, perquè a més parlem, estem parlant que els nens de P1, P0 i alguns de P2, doncs, bueno, se'ls ha de canviar els bolquers, se'ls ha de... i a més s'ajuntarà amb els altres. Vull dir, el P0 encara és més controlable, però a partir de P1, quan comencen a caminar a P2, és molt complicat.
És molt complicat.
Molt complicat.
Abans feia referència al regidor a la qüestió de les sentències. La història de les llars d'infants ha estat una història complicada en aquest poble, amb doncs, qüestions laborals, amb sempre curiosament, sempre el mateix gestor, perquè a més va renovar el contracte per obligació legal, perquè no hi havia doncs, altres empreses que volguessin aspirar, i finalment doncs, diguem, es va haver de, sí, d'empassar el gripau, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs, continuem amb Educare, i continuem amb unes educadores que han interposat diverses demandes i que les han anat guanyant. Mm. Com està la situació a hores d'ara? Què han cobrat? Què han deixat de cobrar?
Bueno, jo el que et puc dir és que hi ha dues sentències fermes, que aquestes dues sentències fermes són les que t'he comentat abans que farem front i pagarem, i com a Ajuntament...
Condemnen a l'Ajuntament aquestes dues sentències.
Sí. Uh-huh. I després n'hi ha, no et sé dir quantes més n'hi ha, que ja estan en segona instància, em sembla, però que no la recorrerem. O sigui, el que farem serà, com a Ajuntament, desestimar-les, uh-huh, i fer front a la quantitat econòmica que...
D'acord.
Que pertoqui.
Que les sentències van totes en la línia que si l'Ajuntament havia assolit un compromís, aquest compromís obliga a abonar aquests diners perquè l'empresa faci front a la diferència de sou que en principi l'Ajuntament s'havia compromès amb les educadores.
Això mateix. I a més també vull dir, i amb la directora, bueno, amb la directora de l'empresa i amb tothom, ja, i també ho he comentat, vull dir, és una situació que jo he viscut personalment a casa, perquè el 2011, doncs, el canvi de legislatura, la Vinyet Lluís va ser regidora d'Educació, per tant, va ser qui en aquell moment va decidir, o es va decidir, doncs, treure el plus que estaven cobrant els educadors. Arrel d'allò va venir tot, no? Per tant, vull dir, és molt sensible a casa meva aquest tema, i jo particularment doncs, ho he viscut, i per això per mi és prioritari. Tot i que a vegades, com dic, ens agradaria fer certes coses, a vegades doncs, l'administració o certs tràmits et fan anar més lent o inclús no t'ho permeten fer, no? Mm-hmm. Però bueno.
Bé, determinades decisions que en algun moment doncs,
no entraré
potser.
Es van fer i ja està.
La qüestió és que a mesura que vagin caient les sentències, l'Ajuntament té la voluntat d'assumir la seva responsabilitat en aquestes sentències i no doncs, continuant en més instàncies, anar abonant i anar acabant de regularitzar la situació amb aquestes educadores, que algunes d'elles, bueno, clar, sentències del 2011,
sí,
oi?
Sí, sí.
O situacions que
venen, sí, sí, que fa molt de temps que venen arrastrant.
Del 2011. Bé, doncs anem una altra vegada a la comunitat educativa a la que feia referència en David Martínez. Tenim doncs, ara unes instruccions, la setmana passada van haver noves instruccions del Departament d'Educació. Veurem si n'hi ha de noves la setmana que ve i anem canviant les coses, perquè clar, és el que deia el regidor, hem passat de 15 a 20 de ràtio, de 20 a 25, i per tant doncs, en 25 ja no hi ha ràtio, però és ràtio classe, oi? Grups estables, no es necessita mascareta. Sé si entrada. Els centres educatius de Sitges havien trucat a la porta de l'Ajuntament per demanar més espais.
Bueno, és que es va de fet, quan es parlaven de ràtios més baixes, també vam tenir una reunió amb la directora dels serveis territorials de Barcelona Comarques, en la qual se'ns va dir que hi hauria una reunió amb el conseller, que és la que vam tenir, per precisament parlar d'això. Però clar, en aquell moment es parlaven d'unes ràtios baixes, uh-huh, quan vam tenir la reunió amb el conseller es parlaven d'unes altres ràtios. Sí que és veritat que des del que és la conselleria s'ha fet conjuntament amb els centres educatius un estudi, diguem-ne, d'espais dels centres, perquè hi ha centres que amb aquest estudi s'ha vist que poden fer front a la, diguem-ne, les necessitats, no?, que es requereixen, d'altres no, però nosaltres sí que teníem i tenim, en aquest cas, doncs, bueno, pensats, en el cas que sigui necessari, doncs, espais municipals, doncs, on poder encabir-hi nens i nenes de Sitges, en aquest cas.
És a dir, hi hauria la possibilitat de que amb una certa agilitat l'Ajuntament pogués oferir determinats espais per fer front a unes possibles necessitats futures?
No, espais, oferir-los amb agilitat es poden oferir, uh-huh. Alguns espais. Cert és que aquí ens han d'ajudar, ens ajuda el departament. Uh-huh. Jo crec que està molt bé que els ajuntaments, doncs...
Un espai és un espai.
Un espai, no, és un espai.
No és un espai habilitat.
Adaptar-lo, bueno, ens han d'ajudar. Jo crec que aquí és feina de tots, però és veritat que el departament aquí s'ha d'implicar, no? Igual que també s'estan parlant d'incrementar o de contractar professors, no? Mestres, doncs, bueno, jo crec que el departament s'ha d'implicar. Ens va dir el conseller que no sé si parlava de 310 milions d'euros o no sé quants milions d'euros que posaria la conselleria per poder assumir, doncs, tant la contractació dels mestres com l'adequació d'espais, i bueno, doncs, bueno, que ens ajudin. L'Ajuntament, ja saps que, ja saps, Sitges, que estem ajudant els centres amb tot el que podem i més, però bueno, ja arribem on podem també.
Anava a dir, creieu amb una certa franquesa que el que pot donar la conselleria, pot ajudar la conselleria, n'hi ha suficient?
Home, jo, és una pregunta complicada. Jo entenc i espero que hagin fet els números com Déu mana. Per tant, entendria que sí, que els números que han fet i el que estan treballant van en aquesta línia. En tot cas, ja ho veurem. Si no fos així, doncs, com sempre, l'Ajuntament estarà al darrere, ajudant.
Els centres públics de Sitges estan preparats pel que els hi ve?
Jo crec que sí. A més... és una situació excepcional, s'han adaptat superbé i a la situació de l'estat d'alarma, han treballat fantàsticament bé i jo estic superorgullós de tot el que és tant les direccions com tota la comunitat educativa, professors, mestres, tot, perquè han treballat molt bé. Per tant, entenc que sí, que són uns grans professionals i tot i les dificultats que estem vivint i que viurem, perquè jo penso que i Déu, tant de bo m'equivoqui, però penso que no s'acabarà aquí això. Jo crec que estan molt preparats per fer front a lo que ve el setembre, diguem-ne.
Uh-huh. Si personalitzem, qui ho pot tenir més fàcil o qui ho pot tenir més difícil? És a dir, tenim hi ha el Barratxina, hi ha l'Utrillo, hi ha l'Osó, hi ha, atenció, l'Agnès, que quan s'obre l'Agnès, que estan fent obres...
Doncs la voluntat, bueno, si hem de fer cas a el que ens està arribant, evidentment al gener. Setembre és impossible, ja anàvem justos, però bueno, amb el Covid ja
es va aturar tot.
I en principi, segons ens estan, bueno, segons estem veient com van les obres i segons el que ens va arribant des de la conselleria, des del Departament d'Educació, principi el gener.
Val. És a dir que en el cas concret de l'Agnès hi hauria un trasllat a mig curs.
La intenció és que el trasllat es faci durant les vacances de Nadal. Si tot va com tots volem que vagi.
D'acord.
Diguem-ne, no, ja no parlo de les obres, que també, sinó que tot a nivell global vagi tot bé.
I per tant, doncs, els alumnes de l'Agnès, que recordin, és una línia...
Sí.
Tindran un centre més gran, més habilitat, més en condicions, lluny d'on està ara, però un centre més preparat.
Sí.
Els altres centres, Osó, Utrillo, Barratxina, s'han hagut de... Tots els anys, per exemple, sempre es feien actuacions en els centres.
Sí, sempre es feien alguna obra de millora, sempre, bueno, aquest any ho hem
fora de la taulada de l'Utrillo.
Sí, això evidentment que és un altre dels temes prioritaris, no? Lo següent. però sí que aquest any el que són obres de millores ho hem aturat. Mm-hmm. Ja, de cara a l'any vinent doncs ja es faran.
Perquè també és cert una altra qüestió, hi ha molts centres que tenen una planificació educativa que obliga a la barreja.
Sí.
I precisament la planificació sanitària és directament o literalment contrària a la barreja.
Tots els centres que treballen amb ambients, que és el seu programa educatiu, diguem-ne, doncs...
Com s'ho faran?
Doncs hauran de readaptar-se, entenc, i treballar, doncs...
Anava a dir, hi ha alguna... Des de la regidoria s'ha percebut que això... Que
bueno, jo avui tenim, precisament avui tenim un Consell Escolar Municipal a 6:15 de la tarda i entenc que doncs, bueno, també una mica serà per copsar quines són les sensacions i els neguits, no? que tenen actualment doncs, en aquest cas les direccions, diguem-ne que també els mestres també, però vull dir les direccions perquè són finalment qui organitza, no? Una mica el centre. I sí, bé, al final és una situació excepcional, vull dir que tant uns com els altres en tots els àmbits del, diguem-ne, de la vida doncs ens hem de readaptar i entenc que doncs, a nivell escolar en aquest cas doncs, tots els centres que estan treballant amb ambients en els quals doncs, els nens de P4 van amb els de P5, P3, els nens de quart se'n van amb els de P3 a ajudar a que dinin o... Bueno, doncs tot això, molt probablement doncs, aquest curs vinent, fins que no hi hagi...
Una solució.
Jo crec que fins al curs vinent, perquè tot i que hi hagi vacuna, al final ens hem de vacunar tots. Però no només a Sitges, sinó a Catalunya, a la resta de l'Estat i a tota Europa i al món, no? Entenc? Per tant, doncs, bueno, jo crec que el curs 2020-2021 s'ha de plantejar a llarg termini, diguem-ne, i si després doncs, es pot fer algun tipus de modificació durant el mateix, doncs bueno, ja es veurà.
S'ha plantejat què passarà amb els menjadors escolars?
Doncs bueno, aquest és un altre tema. Els menjadors escolars, la intenció és que es vagin fent torns. Que no sigui com ara, sinó que es vagin fent torns de segons ens van també dir ens va dir el conseller, doncs torns de mitja hora, 45 minuts per tal d'evitar doncs, que hi hagin també nens al pati de l'escola, no? Llavors doncs, bueno, també serà un altre tema doncs, que els menjadors s'hauran d'adaptar, qui porta les empreses que gestionen els menjadors escolars s'hauran d'adaptar a això. I sí, inclús es havia plantejat inclús quan de fer ús dels espais, com són els menjadors i com són els gimnasos també dels centres, per encabir alumnes.
Això encara no està tancat.
Això encara no està tancat. Ara mateix, amb la proposta que està fent el departament, no caldria, entenc. Però uns dels espais a ocupar dins dels centres educatius serien aquests també.
El gimnàs.
Sí.
El gimnàs que acostuma a ser gran, oi?
Sí.
Els gimnasos. A veure, els centres de secundària, que precisament han enviat bona part dels alumnes avui a la selectivitat, sí. En quina situació es troben per assumir també el que els hi ve?
Bé, de fet, els centres de secundària no són tan, diguem-ne... No els portem, diguem-ne, tant l'educació com el departament, el que és la regidoria, sinó
correcte.
Que depenen de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, però jo crec que són els que es poden adaptar inclús millor, perquè també estem parlant de franges d'edat més altes. Per tant, doncs, poden fer torns de matí, torns de tarda. Jo crec que el que és l'adaptació és potser una mica més senzilla. Sí que és cert, doncs, per exemple, que a l'institut també va sortir la reunió, com que té l'escola d'hostaleria, doncs, bueno, aquell espai estarà reservat només per l'escola d'hostaleria i a lo millor allà doncs, bueno, sí que s'han d'adoptar unes mesures diferents a les del, diguem-ne, la resta de l'edifici, no? De l'institut, no? Però que també estan treballant en això, vull dir, van en aquestes línies i també se'ls enviarà informació de quines mesures han de seguir i què s'ha de fer.
I el centre concertat de Sitges, que és l'escola Pia,
sí.
Que té, òbviament, un problema d'espai que s'ha de gestionar, també per adoptar aquest, per assumir aquestes mesures. El que passa és que l'escola Pia, i per això la traiem en aquesta conversa, també tenia la idea de fer un trasllat en un altre espai. Ja que tenim aquí el regidor, en quina situació doncs, tenim aquest projecte?
Doncs aquest projecte va quedar es va endegar. Uh-huh. Va haver-hi una sèrie de reunions amb els representants dels pares, bueno, de l'associació en aquest cas. Bueno, ara és Fundació.
Uh-huh.
Amb la direcció del centre de l'Escola Pia, amb la direcció de l'Escola Pia Catalunya. Inclús es van reunir doncs, els advocats, l'economista d'ells, amb els nostres tècnics i caps, i semblava que la cosa doncs, anava cap endavant. Ara la situació que està és que hi ha un informe que s'ha de fer per part d'ells, que se'ns ha de fer arribar, que diria que no ens ha arribat encara. Uh-huh. Que això va ser abans de la pandèmia, diguem-ne, i ara està tot aturat. No, ara està tot aturat. Però sí que bueno, de fet espero que o que es posin en contacte amb nosaltres per seguir el procés, però de moment
d'acord,
però de moment ja està parat tot.
És a dir, teniu coneixement de si hi ha algun problema de...
No, en principi, bueno, en principi és això que et dic,
Vull dir... més que les qüestions administratives, aquest paper aquí, bueno, això i l'altre.
Sí, no és un procés
fàcil
ni serà un procés ràpid.
Però això, que si hi ha alguna cosa que ho hagi encallat, perquè fa temps que no se'n
parla. No, el que estem pendents és de l'informe aquest que ens han de fer arribar des de l'Escola Pia Catalunya. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, seguir el procés. Que ja et dic, és una mica feixuc, no serà uh-huh. senzill i no serà d'un any ni potser tampoc de dos, però bueno, aviam com si torna a arrencar una altra vegada.
Va, que ens queden dos minutets, bàsicament. Que enyoreu les reunions del comitè de coordinació? Que enyoreu les reunions
del comitè d'actuació?
D'actuació, sí. És que, perdoneu, però es va dir de tantes maneres.
Sí, es va dir de moltes maneres i al final...
A mi m'ha sortit coordinació.
S'ha d'anar al decret.
D'acord.
Doncs la veritat és que, aviam, no les enyoro perquè vol dir que la cosa va bé, entre cometes, va millor. Però, bueno, sí que puc dir que és una de les altres coses que de les quals em sento orgullós. Dins de la situació d'excepcionalitat i de tot el dolent que ha passat i que encara estem passant, doncs bueno, és una de les coses que m'emporto i que guardaré sempre. Estem preparats per tornar a activar-nos en el cas que sigui necessari, però sí que és veritat que hem estat un grup de 9 persones que alguns ens coneixíem de vista, o alguns havíem parlat, però tampoc allò havíem fet, i el fet de reunir-nos cada dia per vídeo, per telemàticament, el fet d'estar connectats cada dia 24 hores al mòbil, doncs ha fet que hi hagi una complicitat i s'ha creat un vincle molt maco. Uh-huh. I bueno, jo crec que dins de la desgràcia que hem viscut, doncs és una de les coses maques que puc dir que m'emportaré d'aquest Covid-19, diguem-ne.
Sí, déu-n'hi-do, perquè...
I que s'ha treballat molt i molt bé.
L'altre dia ho comentàvem amb l'alcaldessa, déu-n'hi-do, quin primer any.
Doncs sí, la veritat és que... jo parlo amb molta gent, bueno, jo conec molta gent, però també parlo amb molta gent, i em deia, i, bueno, i, per exemple, Glòria, el Covid, suspendre, anul·lar, cancel·lar festes, digue-li el que vulguis, com vulguis.
Ara d'aquí una hora.
Sí. Clar, tot això a mi em sap molt de greu. Vull dir, no, quan tu accedeixes a un càrrec, el que vols és desenvolupar-lo el millor possible, gaudir-lo el millor possible i que la gent, en aquest cas festes, diguem-ne, que ho gaudeixin i tu gaudir-ho amb ells, no? I el fet de prendre segons quines decisions, doncs, és molt trist.
Doncs, aquesta l'haureu d'explicar d'aquí una hora.
Sí, aquesta a les 12, hi ha una roda de premsa.
Que hi ha la roda de premsa demà, sí. Per això ja no us hem preguntat, demà hi haurà complida informació també sobre la qüestió, l'altre dels barrets que porta en David Martínez, que és això, és aquesta festa major, que a veure com se celebra.
Només una última cosa,
breu.
Sisplau, a tothom, responsabilitat i compliu les mesures de prevenció i seguretat, sisplau.
Doncs... queda dit, es diu, vinga va, mascareta, neteja de mans, vinga, tot, doncs això. David Martínez, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Joan, a vosaltres.
I a tots vostès també, moltes gràcies. Ho deixem aquí i demà tornem amb les explicacions completes de què passarà amb la propera festa major. Que passin un molt bon dia, fins demà.